que farà mal, no? I sobretot a partir d'ara, amb el moviment que hi haurà de la gent, a partir d'aquesta setmana que ve, doncs arribarà el Covid a tot arreu de Xina.
Vostè des d'allà, des de Xangai, podia moure's o no? O sigui, ha pogut agafar un avió en els últims 3 anys?
Sí, sí, no, durant aquests 3 anys hem fet vida normal després del primer confinament de Wuhan, no, quan va esclatar la pandèmia. Vam tenir restriccions, però ja cap a l'estiu del 2020 vam començar a poder viatjar, no? Però bueno, utilitzant el codi de salut, fent a vegades el test de PCR per poder viatjar, i vam estar així fins a entrat a l'Omicron, no? A principis de l'any passat, que sí que van començar a haver-hi bastantes més restriccions, confinaments, i bueno, podíem encara viatjar, però amb limitacions, no? Hi havia a vegades algunes ciutats que no podien viatjar, o per exemple a Shanghai tampoc deixava rebre visitants, no? Havien de fer quarantena si venien cap a Shanghai. Va haver-hi tota una sèrie de limitacions, no? Però ara ja s'han alçat i ara podem anar on vulguem, no? De fet, podem viatjar, bueno, ara mateix tant per Xina com sortir a l'estranger i tornar a Xina i no fer quarantena ja. A partir de demà ja no hi ha més quarantenes a l'arribada a Xina. Aleshores, això sí que ja permetrà que la gent pugui sortir i tornar a venir a Xina sense problemes. Ara el que passa és que hi ha molta gent que no s'havien renovat el passaport, no?, durant l'any passat.
Clar.
O gent que, bueno, que ha estat malalta, no té ganes de sortir ara mateix un altre cop, bueno, sortir de Xina, diguéssim, no? O gent que està malalta, vull dir, no crec que hi hagi molt de turisme a l'estranger ara mateix, durant aquest mes, que abans sí que era bastant normal, però de cara als propers mesos sí que els xinesos començaran a viatjar per Europa, per al sud-est asiàtic, com feien abans, no?
Bueno, i de fet, crec que són d'aquí 15 dies, no?, l'any nou xinès, d'aquí el cap de setmana, d'aquí dos caps de setmana, no?
Sí, és la nit del 21 de gener, però a partir d'aquesta setmana ja molta gent comença a viatjar i tornar cap a les seves ciutats, tots els treballadors, sobretot, que estan a ciutats primàries, doncs viatgen cap a les seves ciutats, no? I la gent va visitar també molts familiars a altres ciutats i es junten, no? Doncs són els familiars. I això, doncs, passarà ara mateix a partir de la setmana que ve i fins ja un cop acabat l'any nou xinès, una altra setmana més, fins que la gent torna. Sempre hi ha una altra setmana de viatges. Aleshores,
ja són tres setmanes, viatjarà... bàsicament tres setmanes d'èxode, sí, total, no?
Exacte, sí, sí. Hi ha una setmana de vacances, però... Sí, bàsicament, a partir de demà fins a final de mes, la gent s'estarà movent per tota la Xina i evidentment, això farà que arribi el Covid a tot arreu, però és que tard o d'hora s'havia d'obrir el país, estaven endarrerint, no, els efectes d'afrontar, no, una vida amb el Covid i, bueno, el problema és que no s'han acabat de preparar, no?, per tenir la gent més ja vacunada o havent passat el Covid a poc a poc, no?, com la gent una mica esperava, no?, que aniria una mica per restriccions encara durant un temps, no?, que seria una obertura, diguéssim, més esglaonada, no?, però bé, ha estat tot de cop i anirà més ràpid del que pensàvem, segurament. No?
I en parlen les autoritats de la mortalitat que es pot esperar o
de les conseqüències
que pot tenir aquesta obertura tan ràpida?
No. Bàsicament, el que el govern xinès està dient és que ara era el moment d'obrir i que científicament, doncs, és un moment que ara amb l'Omicron, doncs, ja no és tan... no serà tan complicat per tothom i que ho estan fent bé, que és el que havien de fer, no? I aquest és... això és una mica el que mantra està comunicant el govern.
Sí. Sobre això, clar, hi ha moltes crítiques de l'OMS, per exemple, al voltant de la transparència de les dades, etc. No sé si hi ha un informe, diguem-ne, es fa informes habituals als mitjans de comunicació del govern, informes oficials del govern dient, mira, tenim tants casos, tanta ocupació hospitalària, tanta mortalitat diària, això n'hi ha?
No, perquè els casos ja no es compten, ja no es fan tests, aleshores ara ja no se sap quanta gent està passant el Covid. Abans fèiem un test gairebé cada 72 hores, aleshores sí que se sabia, no? Però ara, com que ja no hi ha l'obligació de fer cap tipus de test, doncs ja no se sap, els casos ja no se saben. La mortalitat, evidentment, és molt alta, el que no hi ha encara comunicació en el número de morts. Mm-hmm. També s'estan comptabilitzant per raó de mort per pneumonia, però per altres condicions prèvies, si hi ha morts per Covid, no els compten com a morts per Covid. Aleshores, les xifres oficials que acabaran sortint seran molt baixes de mortalitat.
Mm-hmm. Sobre això, abans em comentava el senyor Albert Fernández, estem parlant amb el CEO de Bodegas Torres, que viu des de fa dues dècades a Xangai, a la Xina, vaja. I em parlava de les vacunacions. Es deia que el nivell de vacunació a la Xina era més baix que en d'altres llocs, no? I no sé si específicament de la gent gran. Això se sap si és així. I si hi ha una certa reticència, o ha detectat fins i tot en l'entorn gent gran que tingui una certa reticència a les vacunacions, o això no és així?
Sí, el que va passar és que aquí, clar, com que vam estar vivint amb molt pocs casos, no?, amb aquesta política de Covid-0, i hi havia tests gairebé cada 3 dies, no?, si no podies moure't per la xarxa de transport públic, ni entrar a un restaurant ni edificis públics, no? Doncs clar, la gent es van vacunar, però ara ja feia més de 6 mesos gairebé que no s'havien vacunat, mm-hmm, perquè vivien amb aquesta sensació de, diguéssim, de falsa seguretat. Clar, ara els ha enganxat aquesta obertura totalment sobtada i ja no han tingut temps de vacunar-se, perquè encara que et vacunés avui es triga unes setmanes, no?, en tenir anticossos, no? I el que ha passat és que molta gent, doncs, s'havien vacunat, però no s'havien encara fet la dosi de record. I això és el que ha passat a la majoria de la gent. La gent de més de 60, 70 anys, doncs, van tenir una mica de reticència pel mateix fet, no? Bueno, com que no hi ha molts casos, doncs no ens vacunem encara. I després la gent ja molt més gran, que a partir dels 80 anys, aquí a Xina sempre hi ha una mica de por de vacunar-se, perquè si fa poc que la vacuna els pugui crear més problemes a la seva salut, i per aquest motiu hi ha hagut molta gent més gran de 80 anys que no s'ha volgut vacunar. Uh-huh. També no hi ha hagut una campanya, hi ha hagut una campanya del govern xinès durant aquests últims 12 mesos de vacunar la gent gran, però no ho han aconseguit perquè no han fet cap tipus, diguéssim, de sistema d'obligar-los, no? Com, bueno, si no estàs vacunat no pots entrar a un supermercat, això no, mai ho han fet. I el que no s'han atrevit mai és a fer, diguéssim, no, aquesta estratègia de gairebé obligar-los a vacunar-se, perquè saben que els podria anar contra el govern xinès, no? Doncs, diguéssim que d'alguna manera la gent que té més de 80 anys, tard o d'hora, s'hauran de morir per causes naturals. Hi ha hagut sempre molta por del govern xinès de que quan la gent es pogués morir, que hagués estat després de que s'haguessin vacunat, i aleshores els familiars culpar el govern de que, és que es van vacunar i tot just es va morir al cap d'un mes, de 6 mesos, i això el govern xinès tenia molta por.
Clar, bueno, aquesta és una circumstància que es barregen moltes, llavors, dels motius pels quals sí, la gent es vacunava menys, diguem-ne, no? Acabo ja, estem parlant en directe des de la Xina, en el dia que reobren aquestes fronteres, i en fi que hi ha canvis en les polítiques de Covid-0 pel que fa als desplaçaments, en una setmana que arrenca demà i que significarà molts moviments interns també dins de la Xina per la celebració de l'any nou xinès. Estem parlant amb l'Albert Fernández, CEO de Bodegas Torres. No sé si ja heu començat a veure controls, perquè es va dir també quan els països occidentals van dir si la Xina obre fronteres, el que farem aquí és fer controls en els passatgers xinesos que arribin directament en vols directes. Demà n'arriba una a Barcelona sense anar més lluny. I va semblar que la rèplica del govern xinès era, doncs a vosaltres també us en farem, no? Això s'ha començat a fer? N'heu començat a detectar? O algú que coneguis que hi hagi començat a passar això?
No, encara no, perquè, bueno, així s'ha escrit, no?, la premsa del govern, no?, la premsa xinesa, que això podria causar mesures de reciprocitat, no? Però des del moment que ho han dit fins a aplicar-ho, encara no, que jo sàpiga, no s'ha fet, però no m'estranyaria que comencessin també a demanar el mateix, no? Un PCR abans d'entrar a Xina, no?, de sortir del país per volar a Xina. això pot ser factible que passi, no?
Mm-hmm. Albert Fernández, CEO de Bodegas Torres a Xangai, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
No, tot un plaer, vosaltres.
Gràcies. Les 10 i 10 minuts, no sé si volíeu fer algun comentari, la Mila, per exemple, que d'aquesta qüestió normalment sí. hi toca molt, al voltant de la qüestió de la Covid, tenint en compte que era un tema que semblava que ja la evidentment el teníem oblidat, però que la Xina allà està en una situació delicada i precisament és en aquest moment en què s'obren els viatges, no?
Sí, a veure, la situació a la Xina és molt semblant a la que teníem aquí al principi de la pandèmia. És a dir, una allau de malalts perquè, malgrat que tenen una vacuna pròpia, no és gaire eficaç i, a més, els índexs de vacunació són molt baixos i la protecció és escassa. El que és sorprenent d'aquest cas, i potser tot això portarà cua, i molta cua, perquè ha sigut una decisió molt precipitada. Només una setmana abans s'estaven anunciant quarantenes més severes, però la revolta, sobretot de la població jove, va portar a prendre la decisió de passar de la Covid zero a pràcticament una Covid total, una Covid, diríem, descontrolada i pràcticament sense aturador. I clar, ara el problema és important, perquè això es va fer sense una població immunitzada suficient com perquè la pandèmia no fes estralls, sense una preparació sanitària als hospitals i sense tenir més recursos dels que tenien habitualment. I, a més, amb una decisió precipitada que el que feia era donar una senyal de debilitat del govern. Després de 3 anys de mantenir una política molt fèrrea de tancament, de cop obria i això, de fet, tothom podia interpretar que era perquè el sistema o el govern tenia por de les protestes i de les revoltes que hi havia. Aquestes revoltes estaven protagonitzades sobretot per la població més jove, no? I, a més, hi havia també molta preocupació a la cúpula del Partit Comunista per com anava l'economia. De fet, per aquest any 23 s'espera que el creixement del PIB sigui d'un 3%, quan a la Xina sempre estaven a l'entorn del 10%, diríem, no? I no oblidem que tenen un atur juvenil del 20% en aquests moments. Per tant, el govern estava molt preocupat per la situació econòmica i per l'estat d'ànim dels joves, però ara s'estan morint la gent gran i s'està morint molta gent. Hi ha una consultora que es diu Air Affinity, que és experta en temes sanitaris, que pronostica que hi haurà 1,7 milions de morts abans de l'abril del 23. De fet, els morts hi són, el que passa que entre la propaganda i la censura que hi ha, en el primer mes només van reconèixer 32 morts per la Covid, diríem, no? O sigui, estrictament per la Covid. I ja es veu que les xifres que oficials no són creïbles i la OMS, des de luego, no se les creu, no? Ara, jo crec que aquesta debilitat del govern davant de les protestes ara va ser criticat per ser massa estricte en la política de Covid zero, però ara pot ser criticat per no haver-se preparat i per no evitar les conseqüències de la política de Covid total.
Sí, jo només dic que les informacions que arriben i després de, bàsicament, 2 anys i escaig, on hem vist que jo crec que el govern xinès havia sortit bastant bé a nivell propagandístic, intern i extern, no? I bé, jo crec que al principi de la pandèmia tothom van començar a parlar de la possibilitat que això fos un revulsiu per Xina, en un moment on estava aconseguint la hegemonia mundial i, per tant, un revulsiu a pitjor, i que després això no es va confirmar, sinó més aviat al contrari, no? Xina era capaç de controlar la pandèmia com un país, no? Més enllà d'envies de desenvolupament, sinó en un país de primer ordre. En aquest moment sí que estem veient per primera vegada, jo les informacions van cap aquí, una crisi del govern, no? Una crisi del govern xinès, una crisi de credibilitat del govern xinès a la interna i a l'externa, no? La OMS dient, no ens creiem aquestes xifres, què està passant aquí? I també la interna, no? I jo crec que ho explicava molt bé la Milagros, no? És a dir, una població que la gent més jove estava en contra de la no sé si tothom, diguem-ne, però que les protestes eren molt intenses contra la política de Covid zero, protestes que no són les protestes a Occident, no? Diguem-ne, la gent protesta i ja està, sinó que a Xina t'exposes a conseqüències greus per protestar o per segons quines protestes, i també el contrari, no? El fet de que obrir la mà de forma molt, molt ràpida, i a més en un moment on hi ha una data molt especial, com explicàvem ara mateix, de l'any nou xinès, que farà que la gent es contagiï més i que això arribi, a més, el que estan dient és que això farà que arribi els contagis arribin a la població rural, no només a les ciutats, població rural que també està molt més exposada. I que, per tant, que això pot tenir un efecte també que no sabem com on pot acabar. Jo que per primera vegada, ara mateix, jo crec que la situació política interna xinesa, quan tot semblava que ho tenia controlat, de per primera vegada jo estic veient, o les notícies que arriben, s'està veient que no és ben bé així i que pot acabar en llocs que no esperem.
I a mi em sembla molt, molt inquietant tota aquesta situació, perquè tant en termes de política de salut pública com en termes purament polítics ens torna a demostrar que no tenim ni punyetera idea del que passa a la Xina. O sigui, ara estava buscant i el 22 d'octubre va ser aquell congrés del Partit Comunista Xinès que va entronitzar a Xi Jinping, que semblava que tornava a ser l'home més poderós de la història de la Xina després dels emperadors, i un mes i mig després es veu aparentment forçat a obrir la mà perquè, d'alguna manera, els joves li han doblegat el pols amb aquestes protestes en contra de les mesures de restricció de la Covid. Per tant, evidentment no som experts en la Xina, però sobretot el que ens ve a demostrar tot això és que és un país que continua controlant moltíssim la informació i és molt difícil d'explicar el que està passant allà dins. I això a mi em produeix una gran inquietud.
Un minut per...
Enllaçant amb això que diu... Sí, no, molt ràpid. Enllaçant amb això que deia la Iva, és que quan un país fa un gir tan ràpid d'intentar mantenir-se aferrat al Covid-0 per passar a forçar o obrir la porta de bat a bat a un contagi massiu, que els experts creuen que en 6 mesos s'haurà produït majoritàriament entre la població, aquí veus que hi ha elements que se t'escapen, que és el que diu l'Iva, no? Perquè hi ha elements polítics, hi ha elements econòmics. Ell llegia que en la meitat del 2022 han tancat 173.000 restaurants a la Xina. És més que tot el 2020. És a dir, que la principal economia mundial s'estava veient també asfixiada internament, ja no només per la capacitat que tenia d'influència en el context internacional, i tot això ha forçat. Ara bé, això és un element que se li pot girar en contra, perquè si tu obres la mà perquè tens aquesta pressió però no fas res per reforçar el sistema sanitari, un terç del personal sanitari està de baixa, no fas res perquè hi hagi una immunització més àmplia ni millores la teva cobertura vacunal, al final això se't pot acabar girant en contra, que és el que deia també el CEO de Torres, no? Si hi ha més morts, si no arriben més vacunes, les protestes poden tornar d'un altre calibre i fins i tot d'una manera més important, en un sentit contrari. Per tant, molta cura amb això de la Xina, perquè els moviments són força difícils de calcular.
10 i 17 minuts. Doneu-me res, un minutet per la pausa i encararem la recta final de la tertúlia avui mirant a veure com estan les escoles, perquè demà obren portes i arribaran criatures amb sobredosis de sucre i d'emocions. A veure com ho gestionen.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Tu et prepares per encarar el gener. Let's go. Nosaltres fem que no et costi tant amb 4 dies sense IVA. Let's go. Només a MediaMarkt, del 6 al 9 de gener, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app. Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
Comencen les rebaixes a Quala a tota Catalunya. Fins al 50% en primeres marques.
Quala!
Nike!
Quala!
Adidas!
Quala!
The North Face!
Quala!
I moltes
Quala!
Més!
Quala! Les grans botigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes. I també el Via Sabadell. Sí, sí, a Sabadell.
Aquest diumenge obrim.
Via Lliure. Amb Xavi Bundó.
Les 10 i 19 minuts i el que dèiem, demà torna el curs escolar, vaja, demà torna la rutina. O sigui, demà hi hauran cues a les autopistes, avui també. Demà hi hauran trens plens, hi haurà cares llargues i nen que no t'has vestit encara, que has d'anar al col·le, no? Han estat 18 dies de vacances, les escoles i els instituts reprenen demà les classes, ho fan amb la incorporació, per cert, de més de 3.000 mestres, 3.500 a Catalunya, tant a primària com a secundària, perquè forma part del pacte al qual van arribar amb educació, amb els sindicats, perquè, entre altres coses, aturessin les mobilitzacions de l'inici del curs passat, tot i que hi ha alguns d'aquests sindicats que ja han anunciat que hi haurà noves mobilitzacions a finals d'aquest mes, el 25 i el 26, coincidint amb la vaga de metges, també. Tenim al telèfon la directora de l'Institut Vallvera, a Salt, el gironès, l'Aiba Rigau. Senyora Rigau, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ho teniu, com ho teniu per demà?
Plorant, estem plorant per les cantonades, però no passa res.
Home, és la gran tornada, és la gran tornada, no? No sé si... A veure, clar, la del setembre és important, però aquesta, que hi ha aquesta mera d'excitació de tres setmanes d'orgies de menjars i de sucres i de trobades i de jocs i de regals, deu ser complicada, complicada, aquesta, eh?
Aquesta és complicadeta, sobretot amb els nivells més petits, infantil i primària. Nosaltres a secundària ja, com que ja saben...
Ja és una altra cosa, ja és una altra història, exacte.
Tot i així, també continua sent una mica mogudeta, diguem-ne.
Ja. Encara es continua fent això, perquè jo recordo que a la meva època es feia, i ara teníem dubtes a la tertúlia, de si el primer dia després de Reis els petits poden portar una joguina al col·le. Això encara es fa, però és que vosaltres sou institut, però...
Jo diria que es fa... Sé que em consta que en segons quines escoles d'infantil i primària encara es fa, portes una joguina.
Sí, una. Que llavors hi ha aquelles comparacions.
Jo he estat molts anys profe d'infantil i sí. Portàvem una joguina. Però es generava això, eh? Vull dir que és un tema d'aquells que entenc que hi hagi equips docents que hagin decidit no fer-ho. En referència al perfil que tinguis d'alumnat, has de saber molt bé a què jugues.
Per què?
Bueno, perquè no hi hagi aquestes diferències tan bèsties. Jo recordo, jo fa 20 anys que ja no estic com una aula d'infantil i ja hi havia diferències. I a vegades dius... Bueno, s'ha de gestionar. S'ha de gestionar tot plegat.
Quin regal porta cadascú, no? I llavors les comparatives
exacte.
Entre un i l'altre i tota la pesca.
Exacte.
Està clar, està
clar. Exacte. A nosaltres no ens passa, això.
No, clar, vosaltres ja no. Bueno, ells porten altres coses. Deuen portar bambes
o
samarretes
sí.
o pantalons o mòbil
sí.
o no sé què.
Sí.
No? Però...
Sí.
Bueno, que això del mòbil, com ho porteu vosaltres al vostre institut?
Nosaltres hem fet una aposta per intentar educar. Ens surt molt car, però perquè vam dir que prohibir-ho era quasi impossible, perquè tu no hi ha 4.000 ulls. Nosaltres tenim 600.000 alumnes passen per aquell institut cada dia i no tenim 3.000 ulls o 4.000 ulls per vigilar-los perquè no facin servir mai el mòbil. I vàrem optar per deixar-lo fer servir en segons quins entorns, llevat a classe. Classe està absolutament prohibit, excepte que t'ho faci el professor digui, doncs, bueno, hem de fer un cajut, hem de fer servir alguna eina virtual d'aquestes que llavors està permès.
Perdó, hi haurà gent que potser no sap què és. El Kahoot és un joc, no? Una mena de joc en línia de pregunta-resposta. No?
Ah, exacte. Fent alguna aplicació d'aquestes informàtiques. Però ens porta problemes, eh? Ens porta problemes i no tot el claustre estem d'acord amb l'opció que hem après com a equip directiu, eh? I cada any ens ho tornem a plantejar. Però no sé, és que no saps quan ho guanyes i quan ho perds la batalla. És perduda la batalla contra el mòbil, eh? És perduda.
Ja. Ja. I contra el món digital, fins a... Veure, és que ara m'estic sortint perquè jo volia preguntar pels mestres i l'inici del curs, però és que hi ha una qüestió que no sé si us ha arribat també al vostre institut, a la vostra escola, o en el vostre entorn o en els directors, que és això que vam parlar de la intel·ligència artificial ahir, que vam tenir una conversa molt interessant amb Janis Roca al voltant d'aquesta cosa que se'n diu ChatGPT, que no sé si li sona, però és aquest...
No.
No, val, doncs compte no. Que igual s'hi trobarà. Hi ha un programari, que ara mateix es pot trobar en obert, en línia, gratis, tot arreu, que és intel·ligència artificial i que es pot mantenir una conversa amb un, això que en diuen, un chatbot, no? Amb un robot en format chat. I en aquest robot se li pot fer preguntes i respostes normals i corrents, però se'ls pot demanar, no sé, fes-me un resum en tres paràgrafs i amb 150 paraules del que va significar la Revolució Francesa. I llavors et fa un resum de la Revolució Francesa molt ben escrit, és a dir, comets errors, bla, 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 el que sigui, però molt ben escrit. Llavors, què ha passat? Que en les últimes hores, que això, en les últimes setmanes s'han anat parlant, els instituts i les escoles de Nova York han decidit prohibir-ho. Perquè es produeix la circumstància que ni els professors són capaços de diferenciar si allò ho ha escrit un alumne o una màquina.
No, fotem, ja més ens faltaria això, ja teníem problemes del Rincón del Vago.
Doncs mira, no, però és molt diferent
això,
i molt pitjor que el Rincón del Vago.
O sigui, exacte, això ho supera amb escreix.
No, perquè és intel·ligència artificial, cada document és nou, és a dir, no està copiat d'enlloc.
No, per favor.
Doncs,
esperem que no ens arribi.
Jo sospitaria que si ha arribat ja als Estats Units, no crec que trigui massa a arribar aquí.
Sí,
però
ja ens
veurem en les circumstàncies, no? Bé, aquesta tornada que dèiem que hi ha nous mestres, n'hi ha 3.500, que forma part, diguem-ne, de les demandes que havien fet els sindicats, quants professors teniu de nous, vosaltres? Que em deies que són uns 1.000 alumnes.
Nosaltres tenim Nosaltres tenim 5,5, una dotació de 5 professors i mig.
5 professors i mig.
5 professors i mig que s'incorporaran i no hem tingut problemes perquè s'incorporessin. Perquè una de les primeres directrius que hi havia, que també té una certa lògica, era que tot el professorat que ja tenies en mitja jornada li acabessis d'ampliar la jornada. Mm. I això va ser el que vam fer nosaltres. Mm. Teníem uns quants companys i companyes que tenien mitja jornada, els hi van proposar l'ampliació, ens van dir que sí, i llavors els altres que eren jornades que venien noves, doncs a mi em consta que ja tothom en la segona volta va acceptar. En el primer moment ens va fallar algun i després ja pam, 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 tothom va anar acceptant. Ja els hem conegut, hem llevat amb una que no va poder venir abans que tanquéssim l'institut, amb uns quants ja els vam citar i els hi vam, bueno, ens vam presentar i res, demà a veure com anirà, perquè clar, s'incorporen a fer moltes coses.
Clar, se'ls diu que és una mica un comodí, no?
Sí, clar, és que per força. És que teníem un curs arrencat i tens un currículum que està en dansa, tens uns equips docents que estan funcionant. Bueno, les mans sempre van bé, eh? Nosaltres hi haurà companys d'aquests, doncs, bueno, que haurem pogut reforçar guàrdies, haurem pogut, en el nostre cas, que és molt important, la codocència, hem pogut reforçar moltes codocències. Bueno, mira, mai mal que per avió no venga. Ara, clar, els caps d'estudis han patit el seu, perquè han hagut de tornar a refer horaris de tothom.
Ja. No, perquè deien el seu cas en concret perquè vostès són un centre de màxima complexitat, no?
Un centre de màxima complexitat, nosaltres som. Sí, sí, em consta també que companys que no tenen a tothom, que els hi falten, hi ha especialitats que són complicades de suplir, unes clàssiques, per exemple, o segons quines especialitats d'FP, no hi ha professorat d'FP.
Clar.
Tot el que, clar, no. No n'hi ha, però n'hi ha hagut prou. Em consta en algun cas que els hi falta un professorat d'FP.
Mm-hmm. Amb aquest reinici de curs, ara que mira, ara m'ha fet pensar en això del centre de màxima complexitat, quan abans em deia això de les diferències entre alumnes, no? Clar, la tornada de Nadal potser són amb alumnes de cultures que no celebren el Nadal, mira, ara estàvem dient precisament que l'any nou xinès és d'aquí a 15 dies, en realitat, o que les capacitats econòmiques de les famílies són determinades.
Són molt diferents, sí.
La tornada de Nadal deu ser delicada des d'aquest punt de vista, també era un institut.
Sí, però, bueno, és el que dius, eh? Som nous instituts, bàsicament són cultures molt diferents a la nostra, la immensa majoria d'alumnat. Llavors no es viu, amb aquesta borífene, no, i a més són famílies econòmicament, bueno, que no, potser no tenen els mitjans que tenen moltes altres famílies, i és una tornada, doncs, potser més austera, més austera, i ja està.
Anava a apuntar una altra qüestió, és un curs que arrenca amb una vaga prevista a finals d'aquest mes. Com us afecta això? Què en penseu?
No ho sabem. Mirarem a veure quan arribem dilluns què diuen els companys i les companyes en referència a la vaga. Ho vaig llegir aquests dies de vacances, la gent se dic, bueno, digues igual, estem de vacances i quan tornem a enganxar, doncs mirarem a veure, si no recordo malament, és pel 25-26 de gener,
sí.
Penso que...
Sí.
No sé, i que ara quan tornem, doncs, bueno, mirarem a veure quins ànims hi ha i a veure què ens diuen els companys i les companyes.
Ja va ser delicat, no?, l'inici de curs. Vull dir que això, per gestionar-ho des d'una direcció, ha de ser complexa.
Sí, home, sí, et fa anar malament, evidentment. Però, bueno, no sé, són els drets, no, són els drets laborals, els drets, qualsevol tipus de dret, doncs, o qualsevol tipus de retallada que s'hagi de revertir, bueno, són les lluites compartides. I així hi ha quòrum i el... Vull dir, farem el que... Ens adaptarem, eh? Vull dir, que farem el que faci falta. Vull dir, el març passat va ser més complex.
Sí, eh?
Que t'ho dic. El març passat va ser més complicat i també ho vam sobreviure. I que cap problema.
La Eva Rigau és directora de l'Institut Vallvera de Salt, aquest institut d'alta complexitat, el Gironès. Moltíssimes gràcies, senyor Rigau.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I bon reinici de curs.
Gràcies, demà sobreviurem segur.
La tornada a la normalitat, déu-n'hi-do. Gràcies,
tant,
que vagi bé. Bon diumenge.
Merci, adéu, bon dia.
Dos quarts d'onze del matí. No sé si voleu fer algun comentari del retorn a l'escola. I per altra banda... No, us he mirat les cares, però no he acabat de saber si sabeu de què va això del xat GPT.
Porto tot el Nadal.
Tot el Nadal amb el ChatGPT.
És que és molt, divertit.
És molt, però és, molt divertit i molt,
i sí, molt inquietant. Sí, fa cosetes, eh? Sí, és molt inquietant. Però és molt interessant. Hi ha una cosa que és molt interessant del chat aquest, i és que, efectivament, és difícil detectar si és una màquina, però fa moltes errades.
Sí.
És molt interessant, això.
Però, bueno, ahir ens ho deia el Gené Roca, és que sí, és molt nou.
Sí, ja ho he sentit.
És un nadó.
Sí.
Vull dir, llavors penses, d'aquí a un any, sí, aquest tipus d'intel·ligència artificial que escriu textos de tot tipus, que sí, et pot escriure un conte, un poema o sí, un assaig científic, no,
i
què farà?
I que, perdona, i que són programes d'autoaprenentatge, és a dir, que conforme sí, el vagin utilitzant, s'anirà sí, 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 perfeccionant, eh?
Sí, sí.
Com el Wikipedia.
I has estat, dius, tot el Nadal anar toquetejant.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, a més, amb un amic que li interessa molt, molt això, anen comprovant coses, no? A veure què fa quan li... No? A veure si et porta la contrària. I a vegades que et porta la contrària, a vegades que no. És molt interessant. Quan li dones informació falsa i a vegades la detecta i a vegades no, també és molt interessant, això.
Sí, però tu feies la reflexió a les escoles.
A les escoles, això, és clar, és un caos.
Sí, 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 però... Perdona.
Deia el Rincón del Vago, però clar, el Rincón del Vago és...
Mira, clar, dels meus temps.
Atapuerca. Ah,
sí, que és...
No, no, perdona. És que, mira tu en el cas d'Esperi listes, eh? Perquè tenim els dies comptats. Si tu dones quatre claus...
Però mira, jo t'he dit una cosa, eh? Des del punt de vista tranquil·litzada.
Va, tranquil·litza'm, no? Que jo també ja estic parlant d'aquestes vacances.
Sí? Això,
del ChatGPT aquest, eh?
Això, els programadors, no? La gent que pica codi, diuen treurà, és possible que li tregui la feina a molta gent i tal, que no tampoc no està segur, això. Però una cosa que sí que vaig tenir sensació és això, és no sap determinar quan una informació és verdadera o falsa. I això, bueno, és que clar, això encara...
En principi la feina del periodista.
En principi la feina del periodista. I això...
En principi.
No, però el que vull dir és que, compte, no és tan fàcil detectar la veritat i la mentida. No és matemàtica, no és codi.
No.
No és codi. Mm. I per tant, encara, no, encara l'humà i la intel·ligència humana, aquí jo crec que marca la diferència... Ara, això pot canviar l'any vinent, eh? Però crec que ara, les màquines que tenim ara, com també les imatges, no? No sé si també hem estat...
Sí,
no?
Dalí.
El Dalí, per exemple.
És això que crea imatges. Sí. El mateix sistema,
que crea,
però...
Que creen imatges, que també és espectacular,
bueno,
això.
Bueno.
És espectacular.
Bueno,
i el mateix, no? Diuen, li treurà la feina als artistes? Doncs jo crec que encara el Dalí, no. Encara el Dalí, jo crec que la diferència és aquesta, la versemblança, la verosimilitud, la qüestió de dir, això no és realista, això no és real, pot passar això o no. Mm-hmm. I jo crec que aquest programa, per exemple, el Dalí, encara no té clar què pot ser i què no, si un home pot tenir ales o no.
Jo em vaig quedar bastant al·lucinat ahir perquè no sabia ben bé de què anava, i el Genís, que va portar l'ordinador aquí, i va dir, bueno, fes-lo servir com si faria servir un Google. No?
Sí,
de fet, el gran rival és ChatGPT de Google, no?
Sí, sí, sí.
Perquè ara jo, per exemple, em dona respostes més automàtiques, clar, més senzilles, que no 12 milions de respostes.
Com anar de Barcelona, no ara, sé què, i surt.
No, i jo vaig preguntar-li si hi havia un restaurant de sushi aquí a prop, i em va dir, bueno, em va enviar un que està a l'altra punta de Barcelona, però n'hi havia un altre que estava aquí al costat, no? Li vaig demanar un conte amb dos elements de 50 paraules. Conte que era una porqueria, però era un conte. No, era una porqueria de conte.
És fantàstic els acudits, quan li demanen els acudits.
Un acudit? M'explica un acudit, que era raro. li vam demanar això, el resum de la Revolució Francesa. Va fer un... amb 50 paraules. Sí. Clar, després si ho comences a veure, hi ha molts errors, hi ha dades que no són correctes, però hi ha un munt de possibilitats aquí enorme que no... És impossible de saber cap on va això exactament. Impossible. I quines conseqüències pot tenir, no? I em deia el Genís, diu, estadísticament, segurament aquest Nadal tu ja has llegit sense saber un text d'intel·ligència artificial.
Sí, sí, sí.
O sigui, estadísticament segur.
Sí, sí. Fes-me una columna sobre Trias, la victòria de no sé què, i les eleccions de les quantos, no?
Com que
i llavors
és...
te fa la columna,
sí, sí,
tu li passes al teu editor i el teu editor la publica sense poder detectar si
o
és...
O revisa, hi ha hagut un petit error aquí,
sí,
bueno, doncs ja
sí,
està.
Lo piques.
Però
tu,
té sentit el que dius? Sí, doncs vinga, publica, no? Bueno, no, a mi em va deixar paradíssim.
Sí.
I em sembla un repte de futur brutal. Què anàveu a dir? Perdona, la Mila, em sembla que abans volia dir alguna cosa, la Tània? Mila.
No, jo el que... A veure, totes aquestes eines, al principi, sempre es fan una mica de por perquè ens trenquen una mica els esquemes. Després hi ha una fase de potser d'abús o una fase de, diríem, de mal ús o de desajustament amb el que ja existeix, però acaben convertir-se en eines útils. I precisament perquè l'economia de la intel·ligència artificial el que busca precisament és resoldre problemes i ser útil, jo estic segura que això s'incorporarà, se regularà, s'autoregularà, vaja, i acabarà sent una eina, seguríssim.
Mm-hmm. Tània, n'has de dir alguna
cosa? Però el que serà interessant també és saber... Sí, no, que a mi el que em sorprèn, que jo he estat molt desconnectada aquest Nadal, ho reconec, i això no ha estat part de les meves converses, va, i ara sí. Estava aquí navegant amb l'ordinador, però encara estic al·lucinada, exacte, encara estic més al·lucinada, no? Però crec que el que serà interessant d'això, com amb tot i tots aquests elements d'intel·ligència artificial, és que si un contingut està creat a través d'aquest xat GPT, estigui, és a dir, contingut creat a través d'intel·ligència artificial, sí, d'aquesta manera...
Que
vull discernir, no? Si això, saps? Si això està creat a través d'un puny i lletra d'una persona normal o és intel·ligència artificial. És a dir, que crec que és interessant no negar-se d'inici aquest tipus d'eines que poden tenir moltíssimes aplicacions diverses, algunes també, no sé, fins i tot socials, o no sé, és molt ampli a l'abast que poden tenir, però a mi com a usuària m'agradaria que em diguessin, doncs mira, si estic llegint una columna, un llibre, el que sigui, que em digui, mira, això ho ha creat fulanito de tal, o això ho ha creat aquest xat a GPT.
Clar, aquí la qüestió serà qui... Si no... Clar, diu... A veure, és molt difícil de detectar perquè fins ara, amb això de que dèiem del Rincón del Vago, tu podies anar a Google,
sí, clar,
posar cometes i la textualitat d'allò ho trobaves, no? Ara no es pot. O sigui, això es crea de nou cada vegada. Llavors, si no és detectable, quin és l'incentiu d'algú per dir-te que allò està creat per una màquina o no? No? Si no es pot saber, llavors es debatíem amb el Genís que ja hi ha altres intel·ligències artificials que es dediquen a detectar altres intel·ligències. I és una cosa, clar, entrem en una dinàmica que explota el cap. O sigui, és,
Jo vaig parlar amb un professor aquest Nadal del tema i em deia, diu, fa una cosa que fan tots els mals estudiants, em deia. Tu li preguntes pels Reis Gots i et contesta, els Reis Gots van ser una dinastia, i va començar, no va directe al gra, diu. I això, diu, d'entrada sí que és detectable, o almenys com a mal estudiant. Mm-hmm. Però em deia, i li vaig preguntar, i em deia, diu, però bàsicament, si jo posés un examen a la IA aquesta, l'aprovaries. Diu, l'aprovaria amb un 5, amb un 5 o un 6, diu, l'aprovaria segur.
Sense molt, això... No té moltes floritures, però bueno, s'ha aprovat.
Ja ho sap, ja sí, sap de què està parlant. I, no, això, no. I això fa... No?
Però això té aplicacions a tots els camps. Ara estem parlant de l'educació perquè hi ha hagut la notícia en el cas de Nova York, han decidit prohibir-ho, però el Genís ens parlava de la tensió, diguem-ne, del client, per exemple, telefònica, en el moment en què hi hagi una intel·ligència artificial que pugui ser a través de veu, que això no trigarem gaire, tu no sabràs si estàs parlat amb un robot o amb una màquina.
De fet, ara ja tenen màquines, sí, que és que ara pots distingir-ho.
Sí.
Ara de moment pots distingir-ho.
Però és que potser hi ha un moment que no es nota. No? I...
Però veus, amb aquestes aplicacions té força sentit. Mm-hmm. Perquè en el fons hi ha gestió d'atenció al client que realment no és feina
mecànica,
de qualitat, que és
però
una mecànica.
No.
I hi ha espais en els que té sentit. El que t'explota una mica el cap és quan penses que s'està desenvolupant tant aquesta intel·ligència artificial que sempre té la gestió de dades i per tant el control de la informació i de les dades com a últim objectiu, i en canvi àmbits com la robòtica aplicada per exemple a l'assistència de persones i tal costa molt més de desenvolupar, perquè no dona tants diners.
Jo t'he de reconèixer que a mi el que m'ha inquietat més en les últimes hores al voltant d'això, d'aquesta intel·ligència artificial, el que fa temps que estem veient a través de Twitter, perquè hi ha molta gent que penja exemples de coses que ha fet, visuals, no, fotografies, imatges, mira, he estat jugant amb la intel·ligència artificial, és que allò que dèiem que no passaria, que és que la màquina creés, des d'un àmbit gairebé artístic, encara que amb molta qualitat o poca, més igual, ja estigui passant.
Clar que crea.
Si una màquina pugui crear, clar que crea. Des de l'àmbit artístic, si li vols dir així, que no sé si s'ha de dir artístic, però...
Lo mateix que amb els professors, per exemple, ho veurem, per exemple, amb els crítics d'art, amb els experts. Eso no és un... que sigui, un miró. Eso no és un miró. Perquè al final, al cap i a la fi, et crearà coses que siguin molt semblants.
De fet, hi ha un àmbit en el qual ja ho estem veient sense adonar-nos, que és el de la música.
Sí.
Fins a quin punt la música no és pura mecànica, tecnològica.
Hi ha casos, es crea melodies i música amb intel·ligència artificial.
Sí, sí.
Vull dir que... Mare Déu, senyor, que ens ve. Som uns, som uns senyors grans, eh, queixant-se del futur.
Que sapigueu que us esteu apostant tots a la
meva
23. 20 minuts i les 11 del matí. Us agraeixo moltíssim la vostra presència. Que hi hagi un bon retorn a la rutina i que vagi molt bé Arturo Puente i Banguera, Tania Tàpia, Milagros Pérez Oliva. Una abraçada ben forta.
Adéu.
Bon dia.
Adéu a tots.
Adéu.
A la C16 fes via i estalvia. Si vius al Bages, al Berguedà o al Vallès Occidental, des del 2 de gener la Ronda de Manresa és gratuïta per als vehicles que es registrin al web. A més, en alguns trams hi haurà descomptes d'entre el 60 i el 80%. Informa't a territori.gencat.cat/registre C16 per una mobilitat més fàcil i segura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Emporta't amb La Vanguardia dues olles Facile Duo de Bra valorades en 150 euros de regal. Subscriu-t'hi per 33 euros al mes i emporta't una olla a pressió, un cistell per cuinar al vapor i una olla amb tapa de vidre. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i estalvia temps i energia amb les olles de Bra.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè cadets i juvenils es juguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 14 i 15 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
RAC més 1 presenta... Grits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde hace muchos años ya, por el Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes qué haces con tu mujer cada noche. Tranquila. Cuando subes borracho, que me han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
A RAC1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
3 minuts per arribar a 3 quarts d'11 del matí. Què tal, Llucia Ramis? Bon dia.
Bon dia.
Què tal, Carlos Sanón? Bon dia.
Bon any.
I bon Reis. I perquè, clar, no ens havíem vist des del dia de Nadal, que em vau venir amb aquells jerseis lletjos.
Exactament.
Què n'heu fet? Els heu cremat o fins l'any que ve o què?
Bueno, jo els he llançat, o sigui...
No.
Si tu compres i ho llences directament,
home,
ja, no?
Home, te recordo que eres slim fit, o sigui, després de les festes...
Això és insostenible.
Sí, sí, sí.
Poc sostenible.
Com esteu?
Bé. Molt bé, molt bé.
Bueno, hem estat unes setmanes sense poder-lo sentir i ara recuperem el Paraules Encadenades, que ja sabeu que hi podeu jugar-hi vosaltres, si voleu, també des de casa, que és un tet-a-tet, o sigui, un enfrontament entre el Carlos i la Llucia a través d'aquestes paraules encadenades. Cadascú comença una paraula després de la lletra de l'anterior, que han d'estar vinculades al concepte de què parlaran avui. Esteu per jugar o no?
Home, sempre.
És que us veig cansats, eh?
Està molt intens, això.
Ve la rutina ara i no esteu preparats per la rutina. O sigui...
Jo fa uns quants dies
ja
faig
rutina.
Feina, sí.
Vale.
No comença avui.
D'acord. Esteu... Qui comença avui?
Jo.
Et toca tu,
sí,
Carlos?
Sí, sí, sí.
Vale. Poseu-m'ho fàcil, que vaig lent aquest cap de setmana.
Hòstia, doncs pues no sé.
Estem tots igual, jo crec,
vale.
Es pot ser avui, és el dia... Demà, deu ser el dia més dur dels darrers 3 mesos.
No. A veure, per mi va ser ahir, eh? Que després de la bogeria del Nadal sona el despertador de les 4 del matí. Ja et dic jo que no saps si ets aquí, allà o a l'altre barri.
Sí, ha costat avui.
Home, sí, ha costat. Un minut per 3 quarts de... Doncs va, arrenca-m'ho, això. Diu que és el Carlos, el que comença?
Sí, sí, sí.
Atents, que us veig adormits a tots, Si voleu participar-hi. Quina és la primera paraula?
Cotxe.
Cotxe. Cotxe, vale.
Estrena.
Estrena.
Any.
Any.
Any. Any i grega.
Un moment, no.
Bueno.
T'ha fotut, ja?
Què passa?
Crec que encara no ho havíem vist.
No
I ara
sé.
Amb la Y, què?
Què fas?
Vale, és veritat. Perdó. A veure.
Com que perdó?
No, home, no, és veritat. Què podem fer amb ella? No sé, ara, el joc, ja.
Ara t'estàs posant amable, o què?
Sí, jo sempre.
Ara, amb el 2023, ens posem amables, ara.
Mr. Scrunch, soc.
No sé què dir amb Y. No.
Bueno, canvio.
Canvies la paraula, ja no és any.
No. Antirretorn.
Antirretorn. O sigui, cotxe estrena, antirretorn.
Cotxe naïf, estrena. Naïf.
Naïf? Naïf?
La F, adéu.
Naïf no tinc...
Flamant.
Ah, mira, aquí, hostis, que és boníssim, perquè hi ha paraules que van sempre lligades a una altra. I flamant, normalment... Bueno, ara ja diré jo, després, si veig que va per aquí...
Tastar.
Bueno, sí, podria
ser. Tastar o tastar, les dues van bé.
Si és... Tastar o test, amb bé o amb a, eh?
Sí, les dues anirien bé.
Vale. Algú sap o encara no? Jo crec que tinc una idea lleugera.
Cotxe, estrena, antirretorn, naïf, flamant, tastar.
Bueno, jo... Bueno, és bastant clar ja, eh? Però flamant em sembla el clau.
Home, aquesta que et diré ara, jo crec que... Rentré.
Va, fuera! Hauríem de tenir paraules prohibides.
Bueno, però has d'encertar la paraula justa, no aproximada.
Ah, vale.
Evolució.
És que aquesta no l'entenc. Ara vaig.
Ostres?
Ostres de què? Quan esteu derivant, aquest tram final.
No. Quan una cosa et sorprèn, dius, pots dir això, pots dir una
ostres.
Cosa, però clar, si ve una O, has de dir ostres. Ostres!
O hòstia.
No, va mac. Ostres.
Òndia. Càspita, no.
No.
Ostres.
Sabates.
Aquesta també és una expressió.
Sí.
A veure, si, és que a mi el flamant em sembla fantàstic, però és que ja amb les sabates jo crec que...
Sí, no?
O sigui, ara no, la paraula no sé ben bé si és una o l'altra, però la idea sí, que és la cosa de la... O sigui, nou, no? Flamant, és que sempre es fa servir el flamant nou guanyador, el flamant nou no sé què, i les sabates són noves sempre. Llavors és nou o és un derivat de nou o és... M'accepteu nou o no és nou?
L'acceptam?
Sí, és que és difícil, eh?
Sí, l'acceptam, però...
Nou, novetat.
És novetat.
Sí, novetat, sí.
Novetat.
Aquesta l'ha triat el Carlos, la cançó aquesta?
Si són els Clash, tio.
Bueno, ja ho sé, es mola molt. Però...
No, però volia dir que comença l'any, que comencen els bons propòsits, que comencen les prediccions, i normalment en aquesta època de l'any estem il·lusionats. Sempre comença alguna cosa, sempre que estrenem alguna cosa, ens dona com una alegria. I per això volíem parlar de les novetats.
Una mica els calçotets vermells, de la nit de Cap d'Any.
Sí, allò nou ens agrada, però no sempre ens agrada allò que ens ve de nou. Carlos ha fet ostres. A vegades l'ostres és una expressió d'aquestes que dius ui, no?
Que no té per què ser...
Exacte, a més hi ha aquella màxima del no news, good news, no? Que no hi hagi novetats perquè es vol dir que no hi hagi notícies perquè vol dir que són bones notícies, no? Les novetats poden ser inquietants i també hi ha la bona nova, que seria la part positiva de tot això, i per això volíem parlar de la novetat, no? Dels diversos tipus de novetat, d'aquella qualitat de nou i també de la innovació, de la invenció, dels esdeveniments extraordinaris, d'allò que fa poc que existeix, o que fa molt que existeix, però que li hem deixat el nom posat com, per exemple, les noves tecnologies.
Això, qui m'ho va dir, això? Però és que ara no ho diré bé, però... algú em va dir, si algú diu noves tecnologies...
Chupito.
No, és que ja... O sigui, és que primer no són noves tecnologies i aquest senyor ja és gran. Les noves tecnologies mai són noves, ja. Si has arribat a dir noves tecnologies, és que no...
Però s'ha quedat com el nom posat allà i no es mou. I per això volíem parlar de les novetats. I ara en Carlos explicarà la cançó.
La cançó que era de Clash.
Sí, és una versió d'una cançó dels anys 60 de Vince Taylor. I, bueno, parlar una mica d'això, no? Aquesta idea de quan una cosa és flamant, quan una cosa nou de trinca, doncs aquí, amb l'excusa del Cadillac, que sempre és com un mite del rock and roll,
Doncs parla d'això, no? És a dir, ella va venir amb un Cadillac nou de trinca i se'n va anar amb un Cadillac nou de trinca.
Bueno, perquè hi ha l'excitació aquesta de la novetat, no? Clar. O sigui, el que és nou sempre és excitant, d'alguna manera. I en el cas dels cotxes...
Vaja, sí, ja... aquella famosa olor de cotxe. De nou,
sí?
No?
L'olor de nou del cotxe.
Sí, no? De la combinació. En realitat és una combinació de silicones.
Us passa als que escriviu amb els llibres, eh?
No, però és diferent.
Bueno.
És molt diferent.
No, perquè l'olor de llibre no sempre és la mateixa, del mateix llibre.
No, perquè els cotxes... mira, els cotxes tenen una cosa que fan olor de nou. De fet, existeix l'ambientador amb olor de nou.
Sí, sí, senyora, és veritat, és veritat.
Que no deixa de ser una mescla.
Falta el llibre amb olor de cotxe. Seria ja...
Seria brutal. I el cotxe amb llibre de llibre. Ai, el cotxe amb olor de llibre.
No, però els bons... Hi ha persones que sí, que quan tenen un llibre nou a les mans, el primer que fan és olorar-lo.
Sí. Tu no olores els llibres?
No.
Ah, vale.
En suma, un llibre no, per mi no té cap...
Escolta, però que hi ha una èpica. Hi ha, no. hi ha una estètica, fins i tot, al voltant de l'olor del llibre.
No sé. No,
tu no,
li
eh?
Veig, no.
I tu, Carles, tampoc no olores els llibres.
No.
Nois, de veritat, o sigui, esteu aquí, sou el Grinch dels llibres nous.
No, perquè, a més, les olors bones dels llibres són les olors dels llibres vells.
Ja, ja.
Els que estan plens de pols, els que fa molt de temps que estan allà guardats i de sobte tens la sensació d'obrir-los després de molt de temps allà acumulat.
Està bé,
no?
està bé.
Llavors, el llibre nou, la novetat de l'editorial, en forma de llibre, no sé, no té tant de glamour, no té tanta poesia, no?
Bueno, i a part, jo què sé, és que jo crec que...
Quan dura el dolor del cotxe, per cert?
Clar, quan dura? Dura 3 mesos.
T'acostuma a durar 3 mesos?
Sí, ho he mirat.
Ah, sí?
Home, però depèn del conductor, si és un guarro...
Al cap d'una setmana no fa olor de re agradable, no?
Però és que, a més, és fastigós, en realitat, perquè aquella olor és una mescla de silicones, és una mescla de massilles, és a dir, i a més, cada cotxe té...
Però contra les olors aquestes no pots anar-hi.
Cada cotxe té, cada marca de cotxes, les marques bones, tenen la seva pròpia olor de cotxe, no?
Silicona, massilla,
Any 2006.
Són productes absolutament tòxics que estan allà surant dins el cotxe.
El perfum...
I desperten, o sigui, desperten, es veu que l'olor de nou fa que el cervell tingui com, es desperti una sensació de bon humor, no? Se genera dopamina, fa que allò ens sembli agradable i per això es fa sempre aquesta, es agraden els ambientadors de l'olor de nou perquè ens dona la sensació de que estem estrenant cotxe.
D'alguna manera, però el cotxe és com la quinta essència de l'estrena, no? Perquè, a veure, ara ja algú dirà, no, jo estreno casa, compres un pis i no sé què, sí... Però el cotxe, com a estrena, és el nivell màxim, no? Algú s'ha comprat i que pràcticament treu les enganxines, no? Diguem-ne.
Sí, perquè, sobretot ara, perquè amb les noves tecnologies, no. Sobretot ara, que abans tu canviaves el cotxe quan ja no el podies arreglar més.
Clar.
Ara el canvies perquè funciona bé, però estàs fart i ja no fa olor a nou, que té una mena de... A part, el cotxe és molt especial, perquè tu el compres per uns diners... El treu del concessionari i aquest cotxe, si vols donar la volta i tornes al concessionari, ja no val el que...
No, s'ha acabat.
O sigui, l'olor de neut és molt car i ho saps molt, molt evident. Que és això. Jo crec que té una mina de... Això, la fascinació per la novetat i pel cotxe nou, a la mitja de la virginitat. Sembla que aquest cotxe sigui teu, l'estrenes tu perquè estava pensat per tu i hi havia una mena de destí, no? Tot això són eines per vendre't el que vulguis.
Bueno, i que després, jo tinc la impressió que alguns d'aquests productes, quan triguen a arribar, l'excitació creix.
Clar.
Quan falta una cosa que ve d'Alemanya...
Ara! No. Ui, bueno, no, és que aquest encara el tenim igual un parell de mesos, no?
Sí.
O quan aquest temps que hi ha hagut problemes amb l'arribada de determinats productes, que deien que, bueno, no, 6 mesos per un cotxe nou i tot això. Bueno, doncs...
Sí, també hi ha les novetats literàries, comentàvem abans. Ara
sí.
És una de les... Les novetats normalment comencen a la rentrée del setembre, després en parlarem també d'això. Però sí que el gener també comença a haver-hi algunes novetats literàries. El que passa és que els que fan feina amb aquestes novetats moltes vegades li llevam aquesta sensació d'estrena, no? Ja li perdem una mica d'aquesta autenticitat que sí que tenen els llibres vells, que comentava també, no? Recordant la cita de J.B. Foix, m'exalta el nou, m'enamora el vell.
Sí.
També li donem molt de valor al que fa molt de temps que hi és i que no deixa de ser una novetat, perquè si tu no has llegit un clàssic, en el moment que l'estàs llegint, comences, és una novetat igualment.
Però ho llegeixes diferent, o no? L'actitud com a lector canvia, és a dir, si saps que aquest llibre s'acaba de publicar i que no fa 10 anys que ja l'han llegit i que pots tenir una conversa sobre allò o que no forma part de la conversa pública i un altre que fa 50 anys que està publicat, l'actitud del lector és diferent? D'alguna manera,
depèn, si és molt clàssic, sí, perquè se suposa que tens alguns ítems previs i ja saps d'acabar, però si fa 3 o 4 anys, això es veu molt a les xarxes socials, no? Quan diu, ja sé que arribo tard, però acabo de veure una sèrie, o ja sé que arribo tard, però acabo de veure una pel·lícula, o acabo de llegir un llibre. Per què tenim aquesta tirania ara de les novetats, no? Per què no hem de fer les coses quan ens vinguin de gust, quan tinguem temps, quan... Per què hem d'estar tan regits, no?, per la novetat, no? I al final, l'actitud és la mateixa, és a dir, si tu no has llegit un llibre i no tens cap pista, no saps res sobre aquell llibre i comences a llegir-lo, que més dona si és el moment que li han fet la promoció o si ha estat 2 o 3, 4, 5 anys més tard, és a dir, és igual, no? És a dir...
Sí, però jo crec que canvia, que, o sigui, tu quan llegis una novetat, encara que sigui de 2 anys, tu pots...
Es pot considerar novetat si fa 2 anys?
Sí, per tu sí que ho és.
Sí. Ah, per tu sí.
No, però tu entres en el llibre i pots dir, mira, això és una merda.
Ja, això sí.
En canvi, un clàssic... O sigui, tu quan obres un llibre a Balzac dius, el problema sóc jo, que no l'entens,
sí,
que no m'agrada i tal. Però a una novetat que et diguin que és el millor llibre de la dècada, dius, és mentida, m'estàs venent una cosa. Que jo crec que canvia l'actitud del punt de vista.
O sigui, hi ha més veneració, probablement, o hi ha més càrrega de responsabilitat com a lector. Si agafes un llibre històric de fa 20 o 30 anys que tothom ha dit que és un dels grans llibres de no sé què, pensant que l'error és teu, si
t'agrada. Clar, perquè si ha guanyat el temps és perquè té uns valors que van més enllà del teu gust o la teva capacitat d'entendre, no? És això.
Cap això aplicat en la literatura, però ara que citaves el món de les sèries, bueno, jo crec que l'excitació també de la novetat, perquè a més es veu claríssimament, o sigui, jo crec que fins i tot els mitjans de comunicació saben que tenen més clics una visita que diu les novetats de Netflix d'aquest any o les novetats de no sé qui, que no passi si dius la sèrie que t'has perdut perquè no ho diu, bueno, doncs no vas veure i ets tonto si no l'has vist. Però jo crec que això forma part de la conversa, no? O sigui, jo estic connectat amb el que està passant i a més li puc dir al Carlos, segur que l'estàs veient, no? Perquè l'està veient tothom.
Però
si tu no l'estàs veient, estàs fora.
Bueno, és convertir tot en un espectacle.
Però perd la gràcia de l'estrena.
Ja.
L'estrena sí que anaves allà sense saber exactament què t'hi trobaries,
sí.
I llavors ho veies i flipaves, no? I era el dia de l'estrena, el cinema era, o el teatre, no? És a dir, el dia de l'estrena això ja perd com aquesta força, perquè el fet que sigui la conversa,
clar,
que té tothom... treu aquesta màgia.
Però llavors què és el que ens agrada que una cosa sigui nova?
No sé, segons la teoria positiva, perquè hi ha una teoria positiva i una de negativa, els éssers humans som curiosos, ens atrau el que és diferent, els que ens crida l'atenció, al cervell li encanta la novetat, li encanta la sorpresa, perquè al final l'avorriment fa minvar la capacitat per atendre, per aprendre, i les persones que no són curioses, doncs, tenen més experiències negatives, no? Això seria el que diu la teoria positiva,
sí,
sobre la novetat.
La negativa seria que si tu estàs fascinat per la novetat, és a dir, sempre estàs pendent de lo que surt, de la novetat, no, hi ha coses que no tens temps de gaudir, d'arribar fins al fons de les coses, o de gaudir d'un objecte, o d'una representació artística, o d'una relació, és a dir, sempre estàs pendent del meeting, és a dir, aleshores no pots tenir una relació
sempre profunda. Sempre estàs insatisfet, clar. Sí.
Però, mira, ara, igual la comparativa no funciona, però... el Pami es explicava alguna vegada de cara a tota aquesta gent que estem enganxats al mòbil, no? i a les notícies d'última hora, que ell li posava molt nerviós, està mantenint una conversa amb algú, en aquest cas algú més jove, i et digui, ostres, notícia d'última hora, la novetat també és això, eh?
Sí,
l'excitació,
sí, sí,
sobre la notícia de l'última hora. Ha mort Helmut Kohl. I el Pami s'ha dit, tu saps què és Helmut Kohl? No, però... Saps? Però hi havia una excitació respecte a que ha mort algú. No?
Sí.
O que ha passat alguna cosa encara que no m'importi o que no en tingui ni la més remota idea, no? Però forma part de l'excitació.
I t'agrada ser la primera persona que ho sap.
Ara també.
Sentir
també,
que ets dels també primers que ho saben i que pot donar la notícia als altres,
també,
no?
Ara, oi, això en parlarem algun dia dels chats, per exemple, de WhatsApp, que sempre hi ha algú que vol ser el primer a explicar alguna cosa.
Sí.
Bé, també ara aquests dies ho hem vist, no? O sigui, l'obertura de regals de Reis té a veure amb això.
Sí.
Que a més, quan hi ha cases en què hi ha molts regals, salta directament d'un regal a l'altre precisament perquè forma part de la novetat i és molt petit, molt, molt breu el temps que dura una novetat, no?
Clar.
Que és el moment d'estripar un paper, pràcticament.
Clar.
Sí, i a partir d'aquí, no?
Que hi ha vegades que... O sigui, els meus pares, per exemple, quan em guardaven alguns d'aquests regals que jo havia obert i no me'n recordava, i me'ls donaven al mes de març. Oh! Ja, que guai, no s'hi surt els Reis. O sigui, la meva capacitat d'atenció ja era minsa en aquell moment, però és així.
No, però és veritat que la societat de consum aprofita aquesta situació per vendre coses, no? Que són coses que no ens calen, només per la satisfacció que dona estrenar coses, i això es veu moltíssim, no?, en les companyies de telèfons mòbils, per exemple, no?, que sempre estan presentant novetats.
Ah, sí, sempre hi ha...
Perquè hem de renovar el telèfon si no cal.
Però no el telèfon, ja, no tinc un producte nou, de veritat, tinc un producte nou que et anirà molt bé, perquè és especial per tu, Llucia, de veritat, perquè tu sé que fas servir el mòbil.